Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions a través de cartes d'amor, amb cançons, regals, flors o fins i tot dient t'estimo. Les formes d'estimar i expressar-ho han canviat molt al llarg dels anys, així com la manera d'entendre les relacions. Però el que ha prevalgut de forma inamovible durant tot aquest temps és el sentiment. Conegut tradicionalment com Sant Valentí, el 14 de febrer està marcat a l'agenda com el Dia dels Enamorats. Així, hi ha establiments que ja fa dies que tenen els aparadors decorats amb cors vermells, ossets de peluix i tota mena d'ofertes per celebrar l'amor. El teixit comercial fa anys que té marcada aquesta data en el seu calendari, però sembla que la festivitat no acaba de convèncer molts santcugatencs que defensen fermament que el Dia de l'Amor és Sant Jordi. Marta Mercè és nutricionista especialista en premenopausa i menopausa. Afirma obertament a les seves xarxes socials que gaudeix de la seva menopausa des dels 26 anys. La veidureixenca és autora de dos llibres en què parla d'aquestes etapes en la vida de la dona. I ho fa amb coneixement de causa, perquè Marta Mercè va passar per un càncer d'ovaris i des d'aleshores conviu amb la menopausa. En una conversa al magazín de Ràdio Sant Cugat fa bones comptades, la nutricionista recorda el xoc del diagnòstic i de com va començar a investigar tot el relacionat sobre aquesta etapa de la dona. El 112 va rebre durant l'any 2024 19.484 trucades des de Sant Cugat. És només un 0,03% inferior de les que es van atendre durant el 2023. És a dir, es van fer 5 trucades menys. Per temàtica, les trucades sobre qüestions de seguretat, assistència sanitària i trànsit han estat de nou les que més sovint s'han fet des de la ciutat. Tot plegat són dades publicades pel Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència, que facilita la segmentació per municipis. Pel que fa al requeriment policial de les trucades al 112, els Mossos d'Esquadra van comptabilitzar 7.875 incidents. És a dir, que el 40,42% de les trucades al 112 des de Sant Cugat han acabat requerint atenció policial. La gresca, la rauxa i la xerinola tornaran a regnar a Sant Cugat del 27 al 5 de març amb el Carnaval, que omplirà la ciutat de propostes amb el Ball de Gitanes com a acte estrella. La Comissió de Carnaval i el Gai de Sant Cugat han donat a conèixer aquest dijous la programació i, com en l'edició anterior, ha lamentat la manca de suport de l'Ajuntament.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 14 de febrer i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat, ja ho direm, amb la tertúlia ciutadana, avui amb Lourdes Dalmau, Jordi Casas i Ferran de Juan. Ens endinsarem en la flora i la fauna del Parc Natural de Collserola a través de la guia que han publicat els naturalistes Toni Llobet i Francesc Llimona. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de serveis a les persones. Descobrirem més detalls de com funciona la Protecció Civil de la mà del seu coordinador. I afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les pel·lícules que no ens podem perdre a les plataformes de la mà de la Pàtria Albert. I acabarem fent xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica Rosa i Social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades. Faves comptades amb Alba Triador.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en les dades de seguretat del 2024 a Sant Cugat. Unes xifres que s'han presentat aquesta setmana i on destaca que els delictes contra la violència de gènere i domèstica denunciats a la comissaria dels Mossos de Sant Cugat ha augmentat un 47,62% durant el 2024, passant dels 42 casos de l'any anterior als 62. A l'altra cara de la moneda, hi ha els robatoris amb força de domicilis, una de les criptonites de la ciutat en matèria de seguretat, que han disminuït un 18%. Per fer-ho ens acompanyen uns tertulians impacients avui que tenen moltes ganes de xerrar. La Lourdes Dalmau, professora d'Economia i Empresa. Jordi Casas, aquí hem ampliat el càrrec com a historiador, president del GEL i membre del Consell de Cultura.
Deixem-ho aquí.
Deixem-ho aquí. I el Ferran de Juan, membre de la Unió Sant Cugatenca. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia, gràcies.
Espero que em xerreu tant com fins ara, eh? Fent aquesta anàlisi...
Ho garantim.
Bé, aquesta setmana ens donaven a conèixer les dades de seguretat de la ciutat, un cop acabat el 2024. Quina valoració han fet d'aquestes dades que ens han fet avinents els Mossos d'Esquadra?
Bueno, les dades sobre seguretat sempre són contradictòries, no? Sembla ser que globalment milloren, pel que he llegit. Sempre estem parlant 10 persones menys i tal, però bueno... Quelcom és quelcom, i per tant, en aquest sentit, és positiu. També sembla ser que la tendència a Sant Cugat sempre estem, diguem-ne, millor que la mitjana, no? Bé, el qual és bo, eh? Dintre de la desgràcia és bo. Ara, clar, baixen les delictes amb robatori en força, no?
Està molt a domicili.
Bé. Està molt bé, perquè, ostres, és un espant de tremendo, no? Que t'entri de casa i et robin i siguis. Però pugen les de violència domèstica i tal. No? Aquí la gran pregunta em sembla que amb el que ens has passat ja et feia. A què és degut això? Que realment han baixat? O que hi ha més sensibilitat sobre... O que hi ha més sensibilitat sobre el tema i hi ha més denúncies? No ho sabrem mai. En tot cas, que pugin no és bo, evidentment. I, a més, no és una dada sancuatenca, és una dada general, no? Que sembla que hi hagi com... Bueno, una lepra, això és una lepra, no? Sembla que cada cop, malgrat que cada cop s'insisteix més en sensibilitzar l'opinió pública, en prendre mesures des de l'administració, no hi ha manera de parar-ho, això. Ni jo tampoc tinc la solució, no? Crec que ningú tingui la solució. A curt termini, eh?
Lourdes Ferran.
Sí. Bueno, no, jo el que crec és amb el tema de violència domèstica i així, les dades, per petites siguin, són dolentes, però si ho mirem amb el context del volum de població i tal, realment són dades baixes, i si estan augmentant, penso, és per això, per la sensibilitat i per l'educació, i que s'han de denunciar sempre, perquè les situacions que es produeixen són... Vaja, em costa entendre que les persones puguin aguantar determinades coses, no? Però si mirem, per exemple, a l'entorn de les nostres ciutats que hi ha, doncs penso que són molt pitjors. Per tant, malgrat la mala notícia de que han augmentat un 40% i escaig...
47,62%.
Felicitem-nos que en moments siguin baixes, que ho haurien d'estar més. I llavors el tema està del robatori domicilis, que aquí jo el que m'agradaria preguntar-me és... quins mitjans han posat els particulars per defensar-se? M'estic pensant en sistemes d'alarma, mitjans, diguem-li, de protecció, perquè sí que és veritat que també ara no se senten tant. Va haver-hi un, no sé, sobre els anys 2000, 2000 i pico, que els robos dins de casa... Bueno, a casa meva van entrar dos cops, en un mes, eh?
Ah, perquè sabia que havia molta pasta, eh?
No, es van equivocar de veí.
Ah, val, d'acord.
Es van equivocar de veí, van entrar. Aleshores, vull dir, potser no se senten. També crec que això, que hi ha els sistemes de seguretat, que han millorat molt, i que això també ha provocat que marxessin. Jo, de totes maneres, jo a Sant Cugat, també perquè ho conec, però camino tranquil·la pel carrer, a Barcelona no hi vaig ni boja.
Bueno,
a Barcelona no hi vaig ni boja.
Sí.
No se m'hi ha perdut res.
Depèn dels barris, això també. Vull dir, jo crec que és molt important diferenciar el que és la violència domèstica a la violència de carrer. Vull dir, jo la sensació... parlo personalment i una mica per la gent que hi parla, no? D'aquí de Sant Cugat, la sensació de violència no la tenim.
No, de fet, a l'enquesta de victimització que va fer la EMB, que va publicar ara aquest gener, la ciutadania de Sant Cugat és la que té la sensació de seguretat més alta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Posava una sensació de seguretat de 7,5 sobre 10, un notable.
L'urbanisme és fonamental.
Vull dir que aquí pots, jo crec que pots sortir tranquil·lament i els fills o nets venen sols de l'escola i no té per què passar res. Potser hi ha alguns barris que queden una mica més allunyats, que la il·luminació no és l'adequada, però jo crec que la sensació de seguretat aquí és molt bona. La violència domèstica és una altra cosa, i jo crec que això també anem en línia a el que és la societat en general, no? La violència domèstica està creixent, primer, perquè es denuncia molt més, vull dir, abans la dona no denunciava, en el cas de que sigui violència contra la dona.
Aquesta és de gènere, sí, es diferencia, la violència de gènere és la que s'exerceix sobre les dones, pel sol fet de ser dones, i la domèstica, la que s'exerceix en l'àmbit de la llar, que pot anar a qualsevol
altra. Però jo crec que no havia tanta denúncia, i ara hi ha molta més denúncia, per sort, i per això els casos pues, surten més a la llum, no? Però jo, en general, parlaria de que aquí a Sant Cugat tenim una mitjana molt, molt bona.
De fet, ho heu apuntat tots tres, eh? La nova sotsinspectora, de fet, de la comissaria dels Mossos de Sant Cugat, la Maria Medina, va fer una valoració compositiva que aquests delictes de la violència de gènere i domèstica aflorin, perquè, segons ella diu, això significa que també hi ha més consciència social sobre aquests delictes. No sé si hi esteu d'acord.
Jo, de vegades fas reflexions en veu alta, no? I, per exemple, me'n recordo, doncs, la gent jove, quan sortia de les discoteques, els nois i noies, les noies, diguem-li, se sentien més casos com d'agressions, i últimament la veritat és que no en soc conscient de sentir-ne, d'agressions a les sortides de les discoteques. Potser alguna discoteca també d'aquestes supergrans i tal van tancar i ja no hi són. Però la veritat és que...
No, aquí hi ha la baralla normal entre joves, que van, potser, una mica per sobre de lo que tenen que consumir, i al sortir d'aquí del teatre, a vegades veus, no?, la típica baralla, però no arriba a violència de que tingui que intervindre ni policia ni ambulàncies, per sort.
Dos coses. A veure, això de la sensació de seguretat, una cosa és les dades objectives, uh-huh, i l'altra és la sensació que es té, que no sempre coincideix, També hi ha, a veure, també cal dir que hi ha un cert interès a vegades de crear una sensació d'inseguretat perquè hi ha empreses que hi viuen. Uh-huh. A més, dit això, Sant Cugat és un municipi complicat en aquest sentit, malgrat que tenim unes bones xifres. Som 48,2 quilòmetres quadrats, amb una dispersió urbanística important, pensem en les planes o la floresta, per dir els casos més claríssims, com ho vigiles, això? I això es pot extrapolar a Catalunya. Catalunya sap que només a la província de Barcelona hi ha 2.000 i pico urbanitzacions. Això és impossible de vigilar-ho i de seguretat. I llavors és això, no? Pues molta gent, com deia ella, pues, pren mesures individuals, i bueno, hi ha empreses que s'hi dediquen i viuen, no? En quant a la violència, clar, estrictament de gènere, no? Hi ha unes dades que, malgrat que... Bueno, no, que les dades pujaven, no? Uh-huh. No, però hi ha unes dades que són preocupants en aquest sentit, que és l'opinió dels menors de 25 anys. Han sortit ara fa poc a l'enquesta encarregada per l'institut aquest...
L'estadística.
Sembla que és de l'Autònoma, aquest institut que dirigeix l'Oriol Bartomeus, que a part de molts altres ítems, un dels que deia era com la sensibilitat envers un tema, diguem-ne, feminisme, i aquí és un paraigua que això ploga una mica tot, dels joves ha baixat en picat. Dels joves de 21. I és curiós que cada cop, amb aquest tema i amb d'altres, es fa una bretxa més gran entre dones i homes. Cada cop les dones tenen postures més progressistes, pràcticament, o més obertes, sí, com vulguin, i els nois, perquè s'ha de dir nois, no?, perquè tenen menys de 24, menys. I amb el tema de la relació home-dona, igual, no? Això és preocupant. I el processament polític, també. Això és preocupant, eh?
També és preocupant que 4 de cada 10 joves no vegin malament viure en una dictadura, eh?
Bueno,
no vull ser jo qui desviï una mica el tema,
però... Ara estem en aquest tema, sí, dit amb altres ítems, mm-hmm, amb tots els ítems, són preocupants. Diguem-ne, l'apreciació sobre la democràcia, el posicionament polític...
De la corrupció.
El tema de les dones, tal. És preocupant, eh? I que ens hauríem de plantejar tots plegats... diguem-ne, pares i escoles, per entendre...
Sistema educatiu.
Què hem fet malament al conjunt de la societat?
Mm-hmm. Sí.
En els casos de violència de gènere i violència domèstica, els Mossos van voler fer una apreciació i explicar que aquestes denúncies no volia dir explícitament que fossin en llar Sant Cugatenca, sinó que s'havien fet la denúncia a Sant Cugat, per exemple, doncs hi ha un tipus d'aquesta agressió en una zona d'oci amb veïns o veïnes d'una altra ciutat. Si la denúncia es fa a la comissaria dels Mossos de Sant Cugat, es comptabilitza, diguéssim, des d'aquí. Dit això, la sotinspectora també destaca la importància de la col·laboració ciutadana a l'hora de detectar aquests casos de violència. Quines accions creieu que es poden prendre des del veïnat, des de la societat en general, per ajudar a identificar i prevenir situacions de risc? No sé si estem formats o informats de com actuar en aquests casos, no? De si sentim o veiem determinades accions al carrer.
Jo crec que la gent està col·laborant molt més. Abans tu veies un veí, una parella que es cridaven o pagaven i deies, escolta, tu, és el seu problema i és casa seva. I ara jo estic veient casos en què s'han denunciat, de dir, ei, que el veí de, del davant, em sembla a mi que està la cosa complicada. Vull dir que això també fa sortir més dades de violència, perquè abans, però ja dic, tothom callava i el que passava a casa d'un, i ara no. Ara tu veus un cas així o pel carrer mateix i la gent intervé més.
Creieu que estem preparats si veiem aquests casos com per actuar i alertar a l'autoritat corresponent?
La cultura hi fa molt, no? La gent que està formada, pues determinades coses ja no les toleres tant. Sí. I jo crec que som uns privilegiats de viure a Sant Cugat del Vallès, on tens un nivell cultural de les persones i així, vull dir, que et fa sentir molt bé. I crec profundament que normalment les persones s'impliquen. I si tu veus, sents que un veí fa molts crits i tal, doncs et poses alerta i veus cap a on va el tema i segons com, diem-li, acabi, doncs pots fer una trucada i dius, escolti, no sé el que passa allà. De la mateixa manera pots cridar perquè tens, jo sé, la teva parella o qui sigui ha pres mal i necessites ajuda i crides i tothom acudeix, no? Doncs jo crec que sí, jo crec que amb els meus veïns, vull dir, amplis, amb la gent de Sant Cugat en general.
Creieu que els recursos que hi ha al municipi per lluitar contra la violència masclista són suficients i són coneguts o cal fer, per exemple, alguna acció per millorar?
Jo crec que serveis socials el coneix. Qui no coneix Casa Mònaco? Vull dir, encara no ho hagis fet servir mai, però jo penso que qualsevol persona de Sant Cugat li pregunta, saps el que és Casa Mònaco? I que tothom ho sap.
I serveis d'atenció a víctimes també n'hi ha i la gent més o menys els conec. Vull dir que això també afavoreix, no? De que la gent dongui un pas i digui, bueno, tinc al darrere un servei que sé que m'ajudarà, no?
I els CAPs, en el centre d'assistència primària, quan si veus una persona, o sigui, m'imagino els metges, el personal
protocols
sanitari, si veu una persona amb unes determinades condicions, doncs passarà al parte corresponent.
Jo crec que sí, que més o menys es coneixen. El que passa és que sóc escèptic en quant a l'efectivitat i en quant, sobretot des d'un punt de vista preventiu, que pot tenir tot això, no? Perquè, a més, estem parlant de post, no? De denúncies i tal, un cop s'ha produït, no? El tema seria la política preventiva per evitar-ho, i això és complicat, eh? Això és molt complicat, eh? Jo, a més, a vegades he pensat, si no, el fet de que òbviament, se'n parli més i estigui més present, si inclús psicològicament alguns hi fa un efecte crida, que es diu, no? No ho sé, ara sempre s'estic dient una bestia.
Bueno,
no?
Això sempre s'ha dit,
home,
que quan passa alguna cosa...
Algú... Hi haurà, no? Per
no,
sempre
no,
es posa...
Que
diguis, oi, he pagat a la seva dona, vaig a pagar jo la meva.
No, perquè hi ha la sensació que això està generalitzat i tal, i, bueno, pues... No sé si m'explico, eh? Potser estic dient una bestiesa. Això ens hauria de dir un psicòleg.
Això ens hauria de dir un psicòleg. Quan diuen dades o s'expliquen coses, vull dir, amb el tema dels suïcidis, igual, diuen que quan surt a la llum que una persona sembla que hi hagi l'efecte dominó, eh? No sé el per què. No sé si
de fet, els experts en el cas del suïcidi ho desmenteixen. També és veritat.
Ho desmenteixen.
Us parlo, per exemple, d'un conveni que hi ha amb el Col·legi de Periodistes i el Col·legi de metges per abordar precisament la mort per suïcidi i, per exemple, entre altres coses, hi ha una responsabilitat pública del periodisme i de les persones que ens dediquem a la comunicació, que és tractar-ho amb respecte i sense, sí, i sense anar al morbo, no? Si una persona mor per suïcidi, doncs ho direm així, no, perquè el suïcidi, no direm... és un, no, que diem que una persona mor de càncer, no? El suïcidi també és el final d'una malaltia,
no, no,
moltes
jo
vegades.
Jo dic que els mitjans no ho tractin correctament. Mm-hmm. Però
no, que tot és millorable,
eh? Però el tema es fa públic. Llavors, es genera una sensació de, bueno, pues, una cosa normal, no?
Sí, normalitza.
Passa tot arreu. Que una puntualització de Riotella, evidentment que la sensibilitat cultural ajuda, però cuidao, amb el tema de la violència de gènere no hi ha línies vermelles, no, a nivell d'estudis, eh?
No,
es no, pot donar des de... sí,
ara
sí,
no vull desmereixer cap ofici, es pot donar des d'una persona que faci de camarer, i no estic, sí, a un senyor que sigui catedràtic d'universitat, eh? Vull dir que
sí, sí, sí,
aquí
sí,
no hi ha fronteres, tu.
Sí, no, però malauradament...
També m'agradaria fer una matització respecte a la cultura, i lamentablement ho dic perquè sí que ho penso, però hi ha cultures, ja no de diguem-li de formació, sinó de països on la dona està sotmesa i, per tant, és més normal sotmetre-la.
Això està claríssim.
I això també ens afecta.
Mira, parlem d'Afganistan, per exemple, per posar l'exemple més extrem.
En tot cas, tampoc estem per donar gaires lliçons amb el nombre de dones mortes que hi ha a l'estat i a Catalunya cada any.
No, però no vulguis comparar, Alba, no vulguis comparar.
A veure, hi ha contextos culturals...
Que s'accepta.
En sentit ampli, que inclou el paper de la dona a la societat, que són molt més adversos.
Sí, que...
I potser, quan fa 50 o 60 anys, la mateixa porque era mía, doncs aquesta idea de possessió de la dona en determinades cultures es té, que nosaltres l'hem anat a superar una mica.
Nosaltres la teníem fa 60 anys.
És el que estic dient.
La dona no podia sortir.
De fet, la romantització,
la dona no podia tindre...
Que l'estimava molt.
Sense el permís del pare o del marit...
Però ni obrir un compte bancari.
Això a Catalunya sí, eh? Cuidado, i sí.
El compte bancari no,
La dona catalana, la dona... Escolta, i mira, jo sempre penso en, diguem-li, en el seu moment, la viuda de Freixenet, quan després de la guerra, i la senyora ho portava tot, era una senyora, eh? Vull dir, sí que podies. La dona catalana...
Perquè era major d'edat.
Sí, clar. Bueno,
la majoria d'edat era els 23, i fins als 23 sí, la dona no pintava res, pobreta.
Que no fa tant, que el Corte Inglés fa 4 dies, perquè una dona tingués targeta del Corte Inglés, tenia que tenir l'autorització, eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, que tenies d'anys, que hi ha el dret civil català, sí, nois, que hi ha el dret civil català, sí, que l'hem tingut sempre.
Sí.
La separació de béns ha existit sempre, sí, per tant...
Els que tenen béns.
Bueno, partint del bé més insignificant...
Sí, que ja m'ho sé, això, sí.
Pues ja està, home, no...
El dret civil català és l'únic que vam salvar el 1714, que els valencians no ho van salvar.
Tenim marge de millora en tot cas.
No, i a més, fa uns anys es va recopilar el dret civil català, fa 25 o 30 anys es va fer una... Mm. Bueno, per què hem anat a parar aquí?
Perquè
per les dones,
per l'economia i historiadors...
Per culpa de l'única dona... No, a part de la conductora
de moment,
del programa,
sí, de
però...
Jo m'identifico, sí.
Sí.
No, home, aquí intenten sempre fer la paritat, eh? Jo, tres homes, aquí no...
Ho intentem i us diré que no és fàcil sempre, i hi ha l'exercici de donar veu també...
No, però això és veritat, eh?
A les dones, perquè els espais d'opinió són espais masculinitzats en general.
No, jo me recordo, per donar l'anècdota, que vam organitzar un cicle de conferències al museu, no? Ja el vam ajudar i tal, i va dir, bueno, és que... Era el tercer mandat. És que aquí ens obliga, no?, el protocol i tal. Bueno, va dir, pues no aconseguim, ho sento.
S'ha de fer un exercici.
Per les característiques de la conferència, els temes que s'han de tocar, no trobem dones. Clar,
no sempre és fàcil.
Per més que t'esforcis, tu, no? Escolta, és clar, és que a veure...
Ens hem d'esforçar més.
No, però tampoc em pots inventar, no? Si estàs fent una... A veure, si estàs fent un cicle de conferències sobre la hisenda municipal i trobes el que trobes, no? Dic aquest tema com podria donar-te, no?
Els inspectors majoritàriament crec que són homes, i en canvi les jutgesses majoritàriament són dones.
Sí, ara molt més... les promocions surten molt més dones que homes.
Sí, sí.
Us convidaré pel 8M per parlar de...
No és l'única professió, n'hi ha d'altres.
No, però que és majoritàriament...
Hi ha espais masculinitzats i espais femenins.
Fa 70 anys, a les facultats d'enginyeria...
molt raro.
A les classes, si hi havia una senyora...
Ara no n'hi ha gaires més, eh?
No, n'hi ha més, sí.
No gaires més, eh? La meva parella és enginyer i n'hi havia 3 a la seva classe. I té 30 anys, eh?
Sí, però ara tu te'n vas a la banca, per exemple, i abans que era un puesto d'homes... La gran majoria són dones, ara.
A poc a poc, encara queda feina.
Quan vaig començar jo la carrera, érem 200 i érem 10 noies. I això és una rere cara, economia i empresa, vull dir...
No, això és evident, sí.
Recopilem i tornem a les dades de seguretat.
Del sexe de les...
Dels àngels.
Dels àngels, això mateix.
De les dades de seguretat, hem abordat d'una banda la violència de gènere i domèstica, l'altre titular, diguéssim, que era aquesta millora, aquest descens dels robatoris a domicili. Creieu que la xifra reflecteix una millora real o que hi pot haver altres factors en joc? La Lourdes no sé si apuntava, per exemple...
Jo crec que hi ha una millora real... perquè la gent s'ha autoprotegit més amb els sistemes aquests de seguretat i tot plegat.
Llavors, que a mi m'ha sobtat una dada que diuen que hi ha molt més aquí el que és el centre que a les Planes.
A les Planes no n'hi ha hagut
quan
cap.
Jo, la idea, quan jo la idea meva era de que puestos així allunyats i més solitaris com les Planes, dic, serà més fàcil anar a robar, no? I em va sobtar de que sortís...
Bueno, jo matitzaria una cosa, és entrar en un domicili, que potser sí, en un lloc allunyat, que no hi hagi gent, i l'altra cosa és fer-te el tirón pel carrer i tal...
No, parlem de domicilis, eh?
No, aquí es parlava...
Hi ha domicilis, sí. Hi ha més aquí al centre que...
A les Planes no n'hi ha hagut cap,
ni un. Es parlava més de domicili.
Si em permeteu, l'acudit, allò... Probablement és perquè els llades són més còmodes, més comodones, i aquí ho tenen tot juntet, no? Tens un pis al costat de l'altre...
Bueno, que consideren que...
Podria ser el que diu ella, que probablement a les torres dels parcs i tal posen mesures de seguretat, sí. No? Allò de...
Les càmeres que estan connectats...
No, sense càmeres, senzillament allò...
No, i que estan connectats.
La placa que estan connectats, i això inhibeix. En canvi,
el nivell, no ho sé, jo ara parlo una mica, si la gent de les Planes té un nivell econòmic inferior del que pot estar
per
aquí.
Per pagar una quota per dormir tranquil, jo crec
que el lladre, per anar a buscar una masia d'uns joves que estan a les Planes, una casa mig ocupada, doncs potser no entren allà a robar.
Sí que és cert que allà a les Planes t'has de passar en cotxe i aquí a Sant Cugat imagino que a l'hora de vigilar i tal no ho sé, no tinc una explicació.
De fet, Sant Cugat és una ciutat que està molt ben connectada tant a nivell ferroviari amb 8 estacions, si comptem la de les Planes a la ciutat, com a nivell d'infraestructura d'autovies, tenint la C-16, tenint la P-7, la B-30...
Però per robar és molt més fàcil, perquè el que vol robar i fugir en cotxe, vull dir, hi ha barris com Can Magí o així, que tenen l'autopista al costat, vull dir que pots entrar en un domicili i al moment agafes l'autopista i te'n vas,
Pues no ho sé.
Ara, em va sobtar i no...
Els dos cops que ens van entrar a casa ho van fer per robar cotxes. O sigui, ja no et van entrar dins del... A més, ja estàvem dins, Estàvem dins i així. I el que feien és endur-se cotxes.
Ja. L'única vegada que m'han robat ha sigut a dins del tren, vull dir que...
per exemple, els trasters també hi han... Sí. Jo conec, vull dir que no sé si ha crescut ni si està inclòs dintre d'aquestes estadístiques, però l'apertura de trasters, això, vamos, a qualsevol barri.
I emportar-se bicicletes.
Sí, això en qualsevol barri.
De fet, les dades han millorat des del 2017, han baixat un 66%. De fet, la tendència a la baixa també es repeteix a Barcelona, a l'àrea metropolitana i a Catalunya en general, on els delictes per cada 1.000 persones van baixant.
Igual la situació econòmica també ajuda, no? Vull dir, en moments xungos de crisi, de molta precarietat, de molta gent al llindar...
No ho crec.
Home, sí.
No, jo crec que són persones que es dediquen i han vingut gent de molta... Sí. Jo recordo, a l'època deien els albanos kosovares i tals, que venien i activaven, i són una... I, a més, i la prova està en que són 1.000 vegades reincidents.
Però aquest és robo molt més violent, Que aquí a Sant Cugat no s'està donant, però les màfies aquestes eren robos violents,
A mi m'han intentat...
Eren exmilitars, quasi tots,
Sí. A mi m'han intentat robar i la violenta sóc jo, Jo em brallo i els robo amb ells. Aquí ho deixo.
Sí, és bona idea.
No sé si es pot robar un lladre, però bueno.
Sí, doncs pues mira, mossegades.
Ah, vale. Ah, jo estic bé de dentadura.
Tot i la reducció dels robatoris, la policia considera aquest delicte una de les seves prioritats. De fet, gairebé sempre ha sigut així a Sant Cugat quan hem parlat amb Mossos d'Esquadra i Policia Civil. Creieu que hi ha alguna mesura addicional que es podia prendre per seguir millorant aquestes xifres? Hi ha les patrulles mixtes, les patrulles de paisà. Durant un temps, recordeu que hi va haver l'helicòpter també, quan hi va haver un repunt de robatoris a domicilis, hi va haver l'helicòpter sobrevolant la ciutat, però el Jordi apuntava, Sant Cugat és una ciutat molt extensa, amb 48,2 quilòmetres quadrats.
Jo em veig incapaç, jo em veig incapaç de donar-li lliçons als Mossos d'Esquadra de com ho han de fer.
És curiós, que jo les patrulles les veig sempre de dia.
Però és que la nit no voltem tant pel carrer,
no? Però si surts alguna vegada, vull dir, jo durant el dia veus els Mossos que passen pels barris, això. Jo crec que els robatoris, no ho sé, si es fan més de nit o de dia, però jo a la nit... Primer, que suposo que hi ha menys patrullatge, no? Vull dir, a la nit... La
gent... Són més a casa, no?
Deuen
fer... A la nit més domicilis, i potser, ja et dic, el tirón, te'l deuen donar...
També, si no m'equivoco, la condemna és diferent si entres en un domicili i no hi ha ningú, que si t'arrisques a entrar en un domicili, quan hi ha algú i després hi ha algun problema de violència.
Per exemple, aquí
Santiago Rossinyol, que cada
2x3 estan trencant ara fa una setmana, a Orange, li van rebentar...
Sí, ahir m'hi vaig fixar.
Doncs això sempre es fa de nit.
L'allunatge.
Sí, sempre es fa de nit.
En empresa.
I per aquí, pues, no deu passar les patrulles.
De fet, han baixat, ho dic, us ho dic de memòria.
Gràcies a les càmeres que hi ha posades.
La patrulla pot passar de tota la nit, pot passar 3 minuts per davant d'Orange. Els cacos tenen 8 hores més per... A veure, la sensació, quan passa patrulla tal, genera una sensació de seguretat a la zona, al moment que està passant. Però vigilar-ho és impossible.
De fet, els Mossos també hem de tenir en compte que els lladres són persones especialistes en fer allò.
Sí, clar.
No? Vull dir que no és...
No, però és clar, encara que hagin tres patrulles al vespre, no pot estar a la vegada a la Floresta de les Planes, a Mirasol, a Valldoreix, a Can Magí...
No, és impossible.
Escolta, i a més, aquesta gent també saben els horaris, igual tenen un vigilant, jo què sé, tu. Si és un bon professional, perdoneu-me l'expressió.
No, esclar.
És així.
Bueno, no sé, és...
Però és difícil,
O sigui, jo crec que sempre he pensat que la seguretat zero no existeix. Vull dir, la inseguretat zero, per entendre, no existeix. Impossible.
No.
Hem de tendir a disminuir-la el més possible, la inseguretat, però la seguretat absoluta no existeix. No existeix.
De fet, ara que parlava el Ferran dels allunatges aquests, que sí, la setmana passada hi va haver a l'Orange, també han disminuït els robatoris a empreses, ho han fet un 58%, en el cas dels vehicles també ha baixat un 33%, i les estafes, que són aquests delictes que a vegades no en som tan conscients perquè no requereixen de violència física, però perquè es fan a través del telèfon, a través de correu electrònic, també han baixat quan són els delictes que més estan creixent. De fet, l'any passat els ciberatacs a telèfons mòbils van ser els que més van batre rècord.
Aquesta és una altra, que ara els sistemes de robatori són uns altres.
S'han sofisticat.
Avui he rebut, evident, Nil Obert, no?, paperera, necessitem renovar la seva targeta de la Seguretat Social. Quan veus això, dius, vale, xaval, vale. No. I després ja el clàssic. Tiene un paquete para recoqueta. Ara van per aquí la cosa.
Últim dia per pagar la seva multa. O fa ara o tindrà un recàrrec.
Sí. Pues,
però la gent cau, és curiós, eh? La gent cau. I no gent tonta, eh?
No, és que tothom és susceptible, eh?
D'amics.
De ser estafat.
D'un nivell que dius... Però com has pogut caure? No? I quan ho diu, ostres, pues he caigut.
Depèn del moment que t'agafi, també, no?
Tenim pressa, a vegades no estem concentrats...
I de vegades, mireu...
N'hi ha que són molt professionals i ens fan creure realment que pot ser l'entitat bancària, perquè tenen el teu nom, els teus cognoms, les últimes xifres del teu número bancari, el número de comptes que tens...
Sobretot amb les companyies de serveis, gas, llum i tot això, que com tenen totes les dades, és curiós perquè et truca i et diuen el nom, el cognom, l'adreça, o sigui, ho saben tot.
Sí.
I l'única cosa que acabes dient, si és que és el número de compte, perquè quan llegeixes el rebut et diuen, bueno, per fer el canvi, tal i qual, i com donguis el número de compte, ja estàs, eh?
No, jo penso que qualsevol oferta que es tingui tal, has de penjar i trucar tu. O sigui, penjar i trucar tu. I una vegada amb una oferta d'aquelles irresistibles per una dona i tal, vaig picar i automàticament vaig pensar, havíem suplantat tota una pàgina, però perfecta, eh? Vull dir, no hi veies la diferència, o una empresa superconeguda d'una botiga d'aquestes. I automàticament vaig trucar als Mossos i vaig anar i tal, i vam cancel·lar la targeta i tot plegat, perquè és que ho vaig fer i vaig pensar... Tonta, no hi ha duros a quatre pessetes, no n'hi ha. T'acabes tu mateix de posar els peus a la galleta.
Això és quan et truquen perquè hi ha comercialització del gas o l'electricitat. Compte, el truquem perquè li farem una rebaixa i tal i qual, i sempre dic, faci-me-la automàticament, no cal que em truqui, que em demani permís per fer-me una rebaixa. No, perquè... Diu, escolti, vostè el que vol és comercialitzar això, canviar... Escolti, Jo, de totes maneres, tinc un telèfon, no sé si molt intel·ligent o mig intel·ligent, però els números ja diu, possible trucar de brossa.
Molt surt anar allà.
Alguns sí, però alguns no, eh?
Possible
alguns
trucar ja de brossa i en vermell.
De fet, el govern espanyol està treballant amb una
alguna
nova llei.
Alguna vegada m'ha passat que m'ha trucat algú que no el tenia a l'agenda i no li he contestat, però bueno, és que...
No, això ho fem tots, eh?
El problema és que són centraletes que renoven números de telèfon mòbils i aquests són els que no es bloquegen. De fet, hi ha una nova llei que, si no m'equivoco, s'hauria de publicar al BOE el mes de març, on es prohibirà i es treballa de la mà de les empreses telefòniques perquè aquestes trucades ja directament no et puguin arribar al telèfon mòbil i reduïssi aquest tipus d'estafa.
Em sembla que hi ha una llei que ja prohibeix que una truqui per ofrir-te res si tu no li has donat l'autorització.
Sí, però no serveix de res. També hi ha la llista Robinson i estic cansada de dir-ho.
Jo també.
Jo cada dia tinc 3 o 4 trucades brossa en el meu mòbil. Cada dia.
Jo ara el que faig és, quan em truquen així, els dic, estic gravant aquesta conversa per, com a prova, per si l'haig de denunciar. Digui'm, què vol? Pam, et pengen.
Sí, qualsevol excusa que posis, et pengen.
És una vergonya.
L'última vegada que vaig contestar, dic, no, escolti, no m'interessa, i sento que diu, ui, quin bècil, el tio.
Doncs escolta, em sembla una bona manera per acabar. Ai, Lourdes, Ferran, Jordi, felicitats, Lourdes.
Moltíssimes
que és el teu
gràcies a l'aniversari.
Aniversari, deixem-ho així.
I tant. Bona Sant Valentí, si algú celebra. El Ferran ens ha portat uns bombonets per endolcir-nos. Al matí, sí.
Com es nota que no
felicitat als Valentins
no
i a les Valentines.
És que per això he portat els bombons.
Per endolcir-te.
Com es nota que no estic enamorat i no me n'entero.
Escolteu, que tingueu molt bon cap de setmana. I
igualment,
que celebris l'aniversari com
també,
cal.
I també, que celebris a tots els 7 ciuts.
Gràcies, adéu.
Adéu-siau.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Collserola és molt més que un pulmó verd a tocar de Sant Cugat. Amb més de 8.000 hectàrees protegides, aquest espai natural acull una biodiversitat amb més de 5.500 espècies registrades en plena àrea metropolitana. Per conèixer millor les espècies que hi habiten, els naturalistes Toni Llobet i Francesc Llimona han creat una nova guia il·lustrada amb més de 800 espècies de flora i fauna. Un treball minuciós que combina il·lustracions detallades amb informació per ajudar-nos a identificar i valorar la riquesa biològica de Collserola. Avui en parlem amb els seus autors. Toni, Francesc, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Com neix la idea de fer aquesta guia i per què Collserola ha estat el primer espai natural d'aquesta nova sèrie?
Jo puc respondre a la primera part.
I tant.
Aquesta guia surt... Evidentment, hi havia una il·lusió latent, no consumada, diguem-ne, però tot neix d'una trucada que em va fer el Toni, perquè a veure si ens veiem, si ens trobàvem, per començar em va explicar, diguem-ne, la seva idea, el seu projecte, de fet és el seu projecte. Aquest projecte ha tingut diferents etapes, ha passat l'època de la pandèmia, s'ha dit que ha anat una mica batzegades, però per mi l'inici és aquest. L'inici és, diguem-ne, fa vertigen dir-ho, diguem, abans de la pandèmia. I després, perquè Coixarola, per meva, perquè era necessària també unir el nom de Toni Llobet i les seves guies amb Coixarola, era una necessitat que inclús tenia jo de que es mostrés Coixarola per la seva biodiversitat, però el perquè la primera d'aquesta col·lecció, evidentment, és el Toni.
A veure, aquesta col·lecció, diguéssim, reneix d'una de parts naturals que havíem fet fa 10 o 15 anys. Collserol sempre havia estat una assignatura pendent, i jo crec que ho havíem arribat a esbossar fa molt de temps, però amb aquesta nova sèrie amb Cossetània Edicions de parcs, bueno, ens semblava que un tret de sortida amb un espai natural, objectivament, amb tant de públic que en fa un ús com a espai de lleure, però que potser no el coneix prou com a
espai de biodiversitat,
com a joia, no? Que sembla, sí, també hi ha senglars i alzines, no? Però com allò que té un valor en si mateix, doncs, bueno, començar per aquí tenia tot el sentit, com diuen Francesc, van començar abans de la pandèmia, ha estat un part llarg, però era evident que s'havia de fer i que hi havia un gran patrimoni natural que s'havia d'explicar i de posar en valor, no? I d'aquí començar amb aquest títol.
Francesc, has estat durant 35 anys biòleg al Parc Natural de Collserola. Ha estat fàcil sintetitzar tots aquests coneixements en aquesta guia?
Evidentment, ha estat relativament fàcil, justament perquè els 35 anys que han suposat, que crec que és el que explica millor el fet d'haver pogut fer aquesta guia, que ha suposat contactar amb molts especialistes. Molts especialistes que ens han permès, amb una trucada i evidentment amb aquests nivells de complicitat, diguem-ne d'amistat, que pugui dir, escolta'm, quines 10, 20, 15 espècies d'abelles o de vespes doncs seleccionaries, una primera. I llavors, clar, el problema és que m'enviava una llista de 200. Llavors, això
donava... Sí, que l'espècie, en tenim 805, hi ha hagut una capacitat de síntesi aquí.
És a dir, jo crec que el millor ha estat que durant tots aquests anys ens hem anat creient que Collserola, perquè no ho era, Collserola, perquè el títol de la guia és Flora i Fauna del Parc Natural de la Serra de Collserola. Collserola, 35 anys, evidentment, no sé quants, perquè la van passant, però es va declarar Parc Natural 2010. Abans s'havia inclòs a la xarxa Natura 2000, que d'alguna manera premia els espais naturals que presenten algunes de les espècies que a nivell de comunitat europea es consideren mereixedores, diguem-ne, d'uns nivells de protecció. I d'alguna manera, doncs, a partir d'aquí, tot ha quedat com molt ensemblat.
Toni, les il·lustracions són impressionants, són meravelloses.
Jo sempre dic que jo em limito a copiar el que és la natura. O sigui que són boniques perquè la natura és bonica. Vull dir que jo sóc un traductor d'imatges, no?, a il·lustració, però són boniques en la mesura en què la natura és bonica. També volia afegir respecte a això que deia en Francesc. Vull dir, a veure, ell diu que ha estat fàcil, però precisament que Collserola és l'espai natural, potser, bueno, m'atreviria a dir, de fet, esmentes després el tema de la quadrícula, que és interessant, però vull dir, del que se sap més coses. Per tant, la feina, per mi i per en Francesc, al final és dolorosa, és de caps que han de rodar perquè no hi caben. Vull dir, has de fer un treball de síntesi.
Un sacrifici, no?
Com que tot ens agrada, no?, i cada especialista li agrada, ostres, només 12 líquens, no? Però, bueno, ja és alguna cosa, no? Per tant, és un equilibri entre aportar coses que el gran públic poder no coneix i fer una supersíntesi.
Quina és la cosa que ha costat més de síntesi?
A veure...
Si és que es pot triar.
Mira, a veure si amb això que us explico, que de fet és un dels arguments que han estat, que han estat sempre sobrevolant en tot el procés, es podia haver fet una guia que d'alguna manera o una més senzilla de les feines que ha fet el Toni, però no volíem fer estrictament una guia de les espècies que es coneixen, que la gent ja sap que pot veure o no veure, però que ja sap que hi són, i hagués quedat una guia neta.
El Cerdà, la Mallarenga, l'Alzina i el
Pin Roig, no? I les Mallarengues pels més, allò, una miqueta més interessats, d'acord? I llavors, evidentment, hi són, però encara que sigui, no sé si és una frivolitat o no, però jo crec que quedarà clar el sentit, vam voler incloure, i aquí sí que em va agradar donar-li feina al Toni, de posar algunes d'aquestes espècies gens mediàtiques, ínfimes a nivell de mida, algunes que són endèmiques de Catalunya, perquè només s'han trobat a Collserola, segurament perquè només s'han buscat a Collserola, i aquestes que, bueno, són dos, un insecte, un cuc pla aquàtic...
No són les més sexis, però no tenen el seu valor.
A veure, els companys que les han trobat bueno, estaven neguitosos, finalment les dibuixarà,
si les tindran,
i les
no,
ha dibuixat.
No?
En aquest sentit, té, no sé si està equilibrat o no, però que sí que es pot explicar amb aquestes dues aproximacions. Guia de divulgació del que hi ha, donar-ho a conèixer, i guia del que volem que es tingui present que hi és.
Ara aprofito que fas aquesta reflexió. Ho dèieu al principi, Collserola és un espai molt freqüentat per excursionistes i esportistes. De fet, aquí hi ha un gran públic objectiu per aquesta guia, perquè és un espai molt concorregut. Creieu que la gent coneix prou la biodiversitat d'aquest espai, o que això pot ser una porta d'entrada a conèixer la biodiversitat i tota la riquesa de fauna i flora que tenim a l'espai?
A veure, sobre si la gent ho coneix o no, en Francesc ho sap molt més, perquè ha estat 35 anys treballant al parc, i ara us ho explica. Però jo el que sí que crec que pot ser el mèrit de la guia és que, com que abasta tants àmbits, potser algú li atreu, perquè veu les primeres pàgines de bolets, diu, ah, mira, ostres, bolets, facilons, no? O ocells, que és el que a molta gent li agrada, i d'aquí els intoxicarem, no? Els escamparem el virus per altres... Ah, no m'havia parat mai a pensar que també hi ha llagostes, no? Saltamontes, saltamartins, grills... Per tant, el valor és que amb uns elements que tothom coneix, també l'esportista base, podem intoxicar-los, no? Mostrant altres coses que mai s'havien parat a pensar que existien i que mai haurien arribat a les seves mans. Però si els coneixen o no, ho saps més tu, Francesc.
La guia se la miraran. Se la miraran perquè és molt maca. Evidentment, tot això ja està estudiadíssim, diguem-ne, que hi cap totes qualsevol tipus de ronyoneres, motxilles, les que estiguin
que
avui en dia.
Que és fàcil de portar, sí.
Perquè tot
i no,
això
no és molt pesada.
Va evolucionant també, no? Abans era la motxilla alpina, ara són... llavors es portarà, és maca, a nivell familiar, a nivell del passejant solitari, també, per què no, del ciclista. També és veritat que en aquests anys he vist molts passejants, molts esportistes amb auriculars, per exemple. I aquesta imatge, aquest també es morsa, entens? També para i també s'ho mirarà. És a dir, que no sé si es buscarà o es prestarà atenció directament, se'ls anirà a buscar, però sí que generarà interès, curiositat, pel fet de que és maca. És que la veritat és que és molt maca.
De fet, en tenim la prova, eh? Tenim la guia aquí sobre la taula. Abans teníem la tertúlia ciutadana, i quan els he comentat que ara tenia l'entrevista, els tertulians no marxaven de l'estudi, per això hem començat més tard, perquè estaven bocabadats, van obert per casualitat a la part de les papallones nocturnes i diurnes, no? Entre d'altres. És una oportunitat. Deies, Toni, no?, que hi ha potser espècies menys sexis, em sembla que els hi has dit, no?, com alguns cucs, alguns invertebrats. Potser és una manera també d'acostar-nos i estimar una mica més potser aquests insectes que potser no són tan agradables i tan macos com alguns mamífers.
Curiosament, els teus convidats a marxar ens deien, home, però tot això es pot veure, jo... Clar, no pots veure tant els senglars o les guineus o les serps o animals de cert volum o certs ocells, però en canvi molts dels invertebrats o dels fongs o dels líquens són de més bon trobar, i una cosa que també ens hem de normalitzar i que amb aquestes guies passa molt és que els nens sovint no tenen, la mainada, no tenen el prejudici de que, una llagosta o una libèl·lula o una papallona no és interessant, vull dir, bueno, desperta l'interès també a una dimensió de la natura que no és només la de la gran espècie, sinó també dels petits animalons o fins i tot les molses i els líquens, i per tant, sí, té aquesta funció d'anar més enllà del que deia en Francesc, de les grans espècies, algunes de les quals al final tampoc potser les podràs veure, no?
Jo a nivell, diguem-ne, de la Senglar. Evidentment parlo, parlo des de fa molts anys, no? Però així el que podríem dir senglars al bosc, per tant, sí, individus que en diem no habituats, sí, n'he vist poquíssims.
Sí, sí.
De dia n'he vist poquíssims. I alguns me'ls he trobat allò de sopetón, i ens hem espantat els dos, per la sorpresa. Una altra cosa és ja tot el,
tot
el que ha passat. Que això també tenim molta responsabilitat tots plegats. Mm-hmm. I Esquirols, per exemple, que el tenim aquí, jo quasi que no vaig... bueno, com ho va comentar, sí, aquí està, Esquirol, com li diríem, la primera plana, la,
sí, l'entradeta,
a l'entradeta, sí, però l'Esquirol, que tothom el pot associar com una espècie pròpia de Collserola, doncs no em pregunteu, bueno, pregunteu, però no sé per què n'hi ha tan pocs ara a Collserola, des de fa uns anys. És a dir, que com diu el Toni, les espècies petites poc conegudes, curiosament, són molt fàcils de veure.
Sí.
Amb la guia seran fàcils, diguem-ne, de generar interès. Sí. I a part dir una altra cosa, hi ha gent, gente petó, és a dir, hi ha gent que s'il·lusiona moltíssim, pues, deia allò dels líquens, per les sí, molses, per les papallones. El Toni tenia especial interès en donar força a les papallones nocturnes. Sí. Que estan, en general, poc representades. Uh-huh. També n'hi ha la tira. I aquestes, quan les veus molt bé. Sí, perquè les veus de dia i estan endormiscades, per dir-ho, sí, per dir-ho de manera més que planera. És a dir, que sí, i a part, bueno, les plantes. Clar, les plantes, no, les flors. No. És a... jo... No fa vergonya, perquè ja no estem per passar vergonya, però hi ha hagut... no la guia, perquè és molt recent, però sí que amb alguna de les proves o de les maquetes, doncs, que anava rebent, doncs em feia il·lusió acabar de mirar sobre el terreny, doncs, aquella labiada, i no pas per buscar-li faltes, però per acabar de provar la utilitat. I en aquest sentit, ja ho he dit que eren maques, les il·lustracions.
Molt.
Però són útils. No, són útils perquè són científicament encertades, o no sé com voldries dir-ho.
Hi ha alguna part que t'hagi fet especial il·lusió, Toni, a veure, poder il·lustrar?
A mi el que m'agrada especialment, que potser no hi hem fet incís, ja a les pàgines introductòries, són només una dotzena de pàgines, que hi ha els paisatges idealitzats, no?, que són una combinació que faig en base fotogràfica d'un collage del paisatge ideal amb les espècies principal. Sembla un jardí de l'Eden, perquè tens una imatge d'una pineda on hi són tots alhora, perquè evidentment fa falta. Però aquestes imatges que em van implicar diverses visites per fer les sessions fotogràfiques amb la llum adequada i això, per mi és la part de la guia que és més suggestiva, perquè sí, això et mostra tot, o el gruix de les espècies principals que pot haver en un ambient, i t'indica i et serveix com d'índex per després moure't per la guia i saber on localitzar-les dins de la guia. Però al final, moltes d'aquestes espècies, evidentment no simultàniament, però en una passejada en silenci des de primera hora del matí a ritme de natura i no d'esportista, tot i que caminar també es fa esport, uh-huh, vull dir, moltes de les espècies que apareixen allà que dius, no, home, això és una enganyifa, tantes coses alhora no hi són. Moltes les pots veure, no? A la riera, doncs, la cuareta, l'oriol que passa per sobre, vull dir, i aquestes panoràmiques són com una mena de suggestió del que podries arribar a veure en una, dos, tres, quatre passejades, no?, amb calma. També és una invitació a baixar el ritme, eh? Vull dir, a no córrer, a no desconnectar del tot, el que deia els auriculars. Hi ha tota una dimensió sonora, que en Francesc també coneix especialment, i que també les descripcions dels ocells hi entra molt. Hi ha tota una dimensió sensorial de viure, no?, Collserola, amb una mica de calma, que també vol ser, d'alguna manera, una invitació a això, eh?
És així com us agradaria... permeteu-me la paraula, no sé si és la més encertada, que es consumís o que ens acompanyés a aquesta guia, amb aquestes passejades amb calma, amb tranquil·litat, a gaudir-la, que de fet és una guia que podem allargar durant molt temps, no?, perquè cada passejada ens permetrà descobrir,
a
través d'aquests mapes, descobrir algunes espècies de flora i fauna, a una altra època de l'any unes altres, i depèn de l'indret del parc natural que passegem.
Em quedo amb la paraula, tot el que vol, calma.
Sí.
No, oh. no, 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 no l'he llançat jo, eh? Però evidentment està clar que és el missatge que sí que compartim, i tant que sí.
I ho transmet, eh? Sí, sí. A través de les il·lustracions i els textos, transmet la...
Jo vull fer, perdoneu, una matisació, no vull seguir amb el tema aquest dels escenaris.
Últim minut, aquesta, el que vulguis.
Aquesta aportació del Toni, això que... Tu què li dius? Escenaris?
Sí, aquests escenaris.
Escenaris, que de fet és un avanç del que tota la vida, ja dels anys 80, eren els pòsters, uh-huh. Dels Reis del Montseny, de tal, sí. Ambients de la... a partir d'aquesta base fotogràfica, i clar, et dona una proximitat, és a dir, tu creus molt. És idealitzat, en el sentit, més que idealitzat, és un esforç de síntesi, de recull, però, evidentment, et possibilita, diguem-ne, aquest ser-hi i engrescar-te a anar-hi, també, no?
Francesc, Toni, hem arribat al punt de les 11 i ens han quedat molts aspectes per parlar d'aquesta guia. Nosaltres convidem a tothom que vagi a la seva llibreria de capçalera a buscar-la, perquè podrà gaudir d'aquests textos, d'aquestes il·lustracions